Camins.
Ha sortit l'EGM i en aquesta renovada casa, Ràdio Estel, estem satisfets, perquè la ràdio es fa per als oients, pensant en vosaltres, per vosaltres, sincerament. És la vocació que jo sento i que crec és compartida per tots els meus companys i companyes. I allò que les xifres diuen és que estem pujant, que la nova Ràdio Estel està anant cap amunt amb nous formats, noves idees i també nous oients. És un primer pas, però en volem més, sens dubte. D'entrada, als que esteu allà, als de sempre, als nous, gràcies per escoltar-nos. I ara farem el que ens agrada, farem ràdio. Bona vesprada d'aquest dijous 9 de desembre del 2021, dia 1 després d'una programació històrica, podríem dir, meravellosa, la que vam fer ahir des de la Sagrada Família de Barcelona, per fer un programa especial dedicat a la inauguració i la benedicció de la Torre de Maria. Dia especial, dia esgotador també, no us enganyaré, dia de moments de bogeria, però dia apassionant. Però avui ja tornem a l'estudi, això està molt bé també, eh? Al caliu de l'estudi, ja puc mirar els ulls a la Paula, que sempre és el meu termòmetre, i torno, doncs això, a estar content fent ràdio a l'estudi. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vesper radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Aquest és un programa, ja ho sabeu, és la nostra personalitat, en què ens agrada explicar històries. I justament això és el que passarà doncs, aquí, al Camins. Connectarem amb Montse Martínez, secretària de l'Associació dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Per l'Abolició de la Tortura. Doncs avui s'ha lliurat un premi, el Memorial Cassià Lluç, que otorga, serà atorgat aquesta federació. Coneixerem doncs un poc la seva tasca, una mica la seva tasca, que evidentment és important a favor dels drets humans. És dijous, per tant, Ignasi Miranda ens portarà una nova edició del Temps de Diàleg per posar el focus, ja ho sabeu, en la multirealitat espiritual de casa nostra i del món sencer, també amb Rafael Vázquez, director de la Subcomissió de Relacions Interreligioses de la Conferència Episcopal Espanyola. Realment és un càrrec important i xerrarem amb ell uns minuts. I finalment, el nostre carrusel de seccions, aquí a la Ràdio Eclèctica, ens portarà fins la companyia de Rosario Santamaría i el seu, el nostre, una mica el de tots, l'universal Economia amb Valors. Avui connectarem també amb doncs, un invitat que ens explicarà històries. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Camins, amics, la bona vesprada. Doncs ens hi posem a fer ràdio. De moment comencem amb el Temps de Diàleg.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Passen gairebé 9 minuts de les 8 de la vesprada. La Montse, la nostra convidada, està tornant de la entrega de premis de la Generalitat. Per tant, saludem primer Ignasi Miranda.
Temps de Diàleg.
Seguim endavant amb la Macedònia de la ràdio. Arriben els minuts més multiespirituals de Catalunya. Els compartim, com sempre, amb Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, i bon temps de diàleg.
Bon avui. Temps de diàleg, amb aquella alegria, l'alegria que ens dura encara d'ahir, Ignasi?
I tant. Precisament,
aquesta experiència.
Ens va dir Josep Maria Tarragona que Antoni Gaudí, quan sí? sigui sant, serà el patró del diàleg interreligiós.
No. Ah, sí?
Per tant, avui ens encomanem a Antoni Gaudí.
Doncs mira, se m'havia borrat de la ment entre tantes dades.
Tranquil.
Però ja està bé. Ja estàs tu aquí per recordar-nos-lo.
Cap problema.
Vinga, a veure, la notícia és que la Comissió per a la Pastoral Social i la Promoció Humana de la Conferència Episcopal Espanyola ha convocat els líders de les principals religions per a una trobada conjunta dilluns vinent a Madrid amb l'objectiu de mostrar el seu compromís amb el canvi climàtic a partir de la COP26, la coneguda cimera mundial del clima celebrada el novembre passat a Glasgow. L'acte es farà a les 6 de la tarda a l'auditori de la Fundació Pau Sisè amb el lema COP26, el compromís de les religions amb el canvi climàtic. Què més podem dir d'aquesta reunió, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, que hi participaran
el
cardenal Joan Josep Omella, ben conegut, home, president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona,
amic,
que ens acompanyava ahir aquí en aquest
programa.
Amic, i tant. També l'arximandrita Demetri, de l'arcabisbat ortodox d'Espanya i Portugal, Mohamed Ahana, secretari de la Comissió Islàmica d'Espanya, Moshe Ben Dahan, gran rabí de la comunitat jueva de Madrid, i Alfredo Abad, president de l'Església Evangèlica d'Espanya. No són tants, aquests noms.
No, no són tants. Són variats, però
sí,
no tants.
Sí, exacte. Amb aquesta trobada, els líders de les principals religions en presència a Espanya s'assumen a la comunitat internacional, posant en valor les aportacions de les religions i de les confessions religioses a un dels reptes mundials més importants, com és el canvi climàtic.
I tant.
També fan seu el compromís del Papa Francesc, que ja el 9 d'octubre passat va fer una crida d'urgència al compromís en la sostenibilitat mediambiental i en la lluita contra la pobresa generada per emergències mediambientals.
El diàleg de les religions vol incidir en qüestions relacionades amb la defensa de la vida, l'antropologia, la justícia social i la situació dels pobres. A més, és una crida a treballar junts, evidentment, també les creences, per ser testimonis davant de la societat i la comunitat internacional i deixar clar que la religió dona suport a un compromís amb el bé comú, com no pot ser d'altra manera, i amb la cura de la casa comuna. Amb tota aquesta superpresentació, saludem ja al sacerdot Rafael Vázquez, director de la Subcomissió de Relacions Interreligioses de la Conferència Episcopal Espanyola. Don Rafael Vázquez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Molt bé.
Moltes gràcies, gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí en Radio Estel. La primera pregunta, ¿cómo será este encuentro interreligioso, Rafael, sobre emergencia climática convocado para el próximo lunes en Madrid?
Sí, pues se ha planteado de una forma que un coloquio entre las distintas confesiones cristianas significativas aquí en España y también otras religiones. La idea es que juntos en nuestro diálogo podamos aportar desde nuestra perspectiva de la fe a este debate sobre el clima, pues qué podemos y cómo podemos colaborar las religiones en este problema que es común a todos. Se escuchan las voces de los científicos, se escuchan las voces de los políticos, pues que se escuchen también las voces de las personas de fe.
Claro que sí.
¿En qué aspectos, don Rafael Vázquez, han encontrado las grandes religiones una visión compartida sobre el cambio climático? Dicho de otra manera, ¿en qué coinciden más?
Sí, es curioso porque todas las religiones han hecho declaraciones sobre su preocupación por el clima, y cuando leyendo todos estos documentos y estas declaraciones en común, pues la consideración de la creación como un don de Dios. Para nosotros es un don sagrado. El ser humano no es el depredador de la creación, sino que es su guardián, es el responsable, el que está llamado a cuidarla, pero también a cuidarla para conservarla. Lo hemos recibido como una herencia que tenemos que dejar también a otros. Después, el ser humano como el centro de la creación, por eso nosotros hablamos de una ecología integral, no es una cuestión de moda, sino que tiene su fundamento en la fe y en el centro de la creación el ser humano, que es capaz de relacionarse con Dios, pero también con todo lo creado, porque forma parte de su hábitat y de la casa común. Entonces, hay muchos puntos realmente de comunión entre las distintas religiones en la forma de contemplar la naturaleza y la creación.
Los puntos en común en las diferentes religiones siempre son una alegría, don Rafael. Tiene que producirse todavía este encuentro, pero ¿qué mensaje o llamamiento podría decirnos usted que cree que saldrá de este coloquio que usted plantea?
Sí, pues una llamada fuerte a la cooperación ante un reto que es común para toda la sociedad y donde las religiones también tenemos que aportar como parte de la solución a este problema. Entonces yo creo que esto es el gran mensaje. Fíjense que este año en el mensaje de la Jornada por la Creación, que se hace a primeros de septiembre, uniéndonos así a nuestros hermanos ortodoxos, el mensaje se ha hecho entre el Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé de Constantinopla y el arzobispo de la Iglesia Anglicana, Belby. Es la primera vez que tres representantes de distintas confesiones cristianas hacen un llamamiento común, que ya es algo como muy significativo, porque realmente están diciendo: estamos dispuestos a colaborar en este tema que nos afecta a todos i que nos supone un desafío común.
Avui ens acompanya a Temps de Diàleg Rafael Vázquez, director de la Subcomissió de Relacions Interreligioses de la Conferència Episcopal Espanyola. Este encuentro, don Rafael Vázquez, se podrá seguir presencialmente con reserva de plaza, por lo que sabemos, y también a distancia. ¿Cómo nos podemos conectar a las sesiones para los que nos escuchen, que estén interesados?
Tanto en la página de la Conferencia Episcopal Española, este encuentro ha sido preparado por Pastoral Social, pues se puede entrar, ya están ahí, simplemente cuestión de pinchar, inscribirse y poderlo seguir de una forma virtual, vamos a decirlo así, a través de Internet, uh-huh. O bien quien esté por Madrid, pues poder asistir. También en la página de la Fundación Pablo VI se puede hacer la inscripción para este encuentro. Y bueno, yo creo que va a ser algo interesante, por lo menos una tarde de diálogo donde se escuchen otras voces y otros tipos de planteamientos. ¿Sí?
Don Rafael, ¿este encuentro tiene precedentes? ¿Ha habido algo parecido antes?
Sí, realmente justo hace un año, este es el 13 de diciembre, el año pasado, el día 11 de diciembre, tuvimos también un encuentro donde las distintas religiones, también participaron musulmanes, judíos, iglesias evangélicas, católicos, ortodoxos, cuando fue a aprobarse la ley de la eutanasia y juntos manifestamos, se llamó aquel encuentro Artesanos por la Vida. Yo creo que hace un año más o menos estábamos hablando también.
Sí, efectivamente.
Aquí por la radio.
Se acuerda muy bien aquí en Radio Estel.
Y otra pregunta, si me permite, ¿se prevé que tenga también una continuidad con otros temas que también pueden ser importantes para el diálogo interreligioso?
Claro, es que hoy en día, y yo creo que esta es una postura que está tomando también Conferencia Episcopal y que están tomando pues tantas diócesis, ¿no? Estos temas en los que estamos unidos, porque no hay nada, no hay ninguna cuestión teológica, ni de fe, ni de magisterio, ni doctrinal que nos separe, se tienen que abordar conjuntamente, ¿eh? Uh-huh. No solo por el tema de, digamos, sumemos voces para ser más fuertes, ¿no? Es que realmente son temas que nos afectan y desde los que las religiones tienen una postura muy muy común, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo conjuntamente?
Sí. Claro. Y finalmente, don Rafael Vázquez, el documento sobre la fraternidad que firmaron hace casi 2 años ya el Papa Francisco y el gran imán de la Universidad Egipcia de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, ¿marcó un antes y un después en el diálogo interreligioso sobre temas sociales de interés común?
Realmente este documento se puede considerar un antes y un después dentro de las relaciones interreligiosas, porque es la primera vez que conjuntamente un representante del Papa de la Iglesia Católica hace un documento firmado con un imán. Entonces, eso ya es algo que no tiene precedente de ningún tipo. Y ahí es verdad que se marca una serie de cuestiones y en ese documento aparecen, una es el cambio climático, la cercanía a los más pobres, la cuestión del pacto global de educación, que también está ahí sobre la mesa y que pronto pues se abordará también y tendremos que abordarlo también conjuntamente, pero como esto, pues la dignidad de la persona, las libertades, la libertad religiosa, es que son muchos temas los que tenemos que seguir abordando, ¿no? Este es uno de ellos, nada más.
En este sentido, el Papa Francisco es una de las cosas que tiene muy presentes, ¿no? La unión de fuerzas, el acercamiento entre las distintas religiones, ¿verdad?
Muy presente. Es decir, él tiene muy claro esto de que tenemos que hacer camino juntos. Y estos temas que nos unen en el camino nos van a reforzar nuestras relaciones religiosas también, uh-huh. Porque al final cuando se trabaja junto sale el roce y de lo que es una cuestión pues de cambio climático al final llegamos también a una cuestión de Dios, porque nos tenemos que enfrentar a un concepto común de Dios que es el del Creador, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso si nos ponemos a debatir sobre cuestiones teológicas probablemente vamos a llegar a la diferencia muy rápido, pero desde aquí poco a poco se va a ir convergiendo hacia lo que es común.
Y tanto, don Rafael Vázquez, director de la Subcomisión de Relaciones Interreligiosas de la Conferencia Episcopal Española, es la donsa que esta conferencia la que organiza que esta trobada interreligiosa programada per aquest proper dilluns a Madrid i que és molt important perquè és, com ens ha explicat, doncs és aquest problemàtica que ens afecta a tots, siguem de la religió que siguem i del país i de la cultura que cadascú té, no?
Ignasi? Exactament, més enllà de les creences, de les cultures i dels països.
Don Rafael, ha sido un placer, por cierto, yo también soy Rafael, yo soy Rafael Sanahuja, y Quiero que sepa que yo también aspiro a que algún día me llamen Don Rafael, Don Rafael.
Bueno, yo a mí todo el mundo me conoce por Rafa, pero vamos.
¡Hombre!
¡Hombre, pues Rafa!
Pues ya está. Ya, entonces estamos equiparados, porque aquí la marca es Rafa Sanahuya.
Hemos encontrado la confluencia, ¿eh?
Y Rafa Vázquez.
¿Ves? Como rápidamente.
Fantástico. Que vaya muy bien, Rafael, toda esta reunión, que puedan salir puntos en común y que sea provechosa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Ignasi, gracias a tu també per acompanyar-nos com sempre i portar endavant aquesta secció.
Gràcies, Rafa, i a tots els
demà en les dues edicions del Sense Distància.
Sense Distància, la primera a 3:15.
Vinga, nosaltres que seguim endavant, ja ens espera per aquí Rosario Santamaría per fer l'economia amb valors.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel Sense Distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense Distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense Distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Hi ha una cosa d'amistat amb les cançons i d'amor. I quasi de sexe, no? Molta líbido, nen, quan fas un disc.
Amb Rafa Sanahuja.
Hi ha un desig brutal quan fas un disc.
Sí, sí, sí.
I altres persones que expliquen coses.
Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria.
22 minuts, 23 en res, que passen de les 8 de la vesprada. No sé on estic, avui estic una mica despistat perquè després de l'huracán Sagrada Família Torre de Maria encara no ens hem recuperat l'equip. Per tant, Rosario Santamaría, que acabo de dir que ja corre per aquí, doncs s'ha d'esperar una estona perquè ara és moment de saludar la Montse Martínez. Montse Martínez, bona vesprada.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, encantats de saludar-te. La Montse és la secretària de la Federació Internacional de l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura i ens saluda aquesta tarda perquè s'ha lliurat un guardó a l'Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya, aquest guardó que us ha entregat el Departament d'Afers Religiosos. Justament ha estat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, qui ha presidit aquest acte d'entrega del guardó. Montse, com ha anat l'acte? Com heu vivit?
Doncs mira, l'acte ha anat molt bé, sí. Ens ha rebut la consellera de Justícia, després la directora d'Afers Religiosos de la Generalitat, he parlat jo com a secretària i després, bueno, entremig ha parlat l'Eudald, el senyor Eudald...
Vendrell.
Bueno, ara no me'n recordo.
Eudald Vendrell, el director de Justícia i Pau.
De Justícia i Pau, el director de Justícia i Pau, perquè és el que va proposar la FIACAT com a possible guanyadora del premi. Uh-huh. I després he parlat jo i després ha parlat, per últim, el president de la CAT, de Catalunya a Espanya.
Molt bé. Aquest memorial, el memorial Cassià Just, doncs vol reconèixer persones o institucions que s'han significat per les seves aportacions a la construcció d'un espai comú de convivència i també de la pluralitat d'opcions religioses. Molt satisfets, imagino, no? Montse, què significa per vosaltres aquest reconeixement?
Perdona, pots parlar una miqueta més alt? Perquè és que no et sento gaire.
Ah, doncs espera't, a veure si solucionem una mica el tema del so. T'estava preguntant, que imagino que estareu molt satisfets amb aquest guardó i què significa per vosaltres el reconeixement?
Estem molt satisfets i significa doncs un reconeixement en la tasca a favor dels drets humans i també donar a conèixer aquestes accions que fem. Per tant, és un motiu més de continuar endavant amb aquesta tasca.
Fantàstic. Recordem, tu ens has explicat que Justícia i Pau és l'associació que us ha proposat per aquest premi. Quina relació teniu amb Justícia i Pau i per què creieu que us ha pensat en vosaltres per aquest premi?
Perquè intentem doncs relacionar-nos, interactuar amb altres organitzacions que també el seu objectiu és la defensa dels drets humans, com és a casa nostra, doncs, Cristianisme i Justícia o Justícia i Pau. I hem organitzat actes junts, tant de conferències com de manifestacions, com reivindicacions i donar a conèixer aquesta tasca de defensa dels drets humans, sobretot acció per l'abolició de la tortura i de la pena de mort.
I tant, des de quan, Montse, existeix la vostra federació? Com va néixer? Com va sorgir?
Doncs mira, l'any 1974 va haver-hi dues dones protestants que van estar trasbalsades pels relats de la tortura durant la Guerra del Vietnam.
Sí.
I llavors van decidir sensibilitzar les esglésies cristianes. El mateix 16 de juny d'aquell any, 1974, unes 40 persones es van reunir a Versalles i van fundar la CAT França. Que és com la primera de la FIACAT. La FIACAT és la federació internacional que agrupa unes 26 organitzacions ACAT a tot el món, més de 30 països, i la majoria d'aquests països, o una gran part, són africans.
Ah, sí? I com és això que una gran part són africans? N'hi ha alguna explicació?
Bé, perquè doncs a molts països de l'Àfrica, doncs sobretot a la qüestió de presons, estan molt malmesos i es necessita molt. I llavors molts presos necessiten, perquè si no estan en presó preventiva durant molts mesos, necessiten que hi hagi algú que legalment doncs els pugui defensar i els pugui treure de la presó.
I tant, i tant.
Doncs passa a molts països de l'Àfrica.
Montse, quines tasques porteu endavant? Com us organitzeu i quina manera de treballar teniu per fer aquesta visibilització i aquesta denúncia?
Doncs mira, tenim uns eixos que configuren aquesta acció, que serien la informació i la reflexió, per una banda, l'acció pròpiament dita, i la pregària. Nosaltres som una associació no governamental que és ecumènica. Per tant, doncs, per nosaltres la pregària és molt important i tenim aquestes ganes doncs de confiar en l'esperit que ens fa perdre la por i ens fa també fugir de la indiferència i actuar d'una manera activa perquè així doncs ens reconciliem entre els homes i entre totes les persones i entre les persones i Déu.
I tant.
I creiem que tots els éssers humans viuen de la gràcia i del perdó de Déu.
Home.
Llavors, nosaltres invitem a tots els nostres membres i a totes les persones que vulguin afegir-se a nosaltres implorar aquest perdó de Déu.
Molt bé.
I Jesús ens ensenya d'estimar els enemics. I aquesta pregària posa barreres a l'espiral de venjança que es pot produir quan doncs et mous per l'odi. En canvi, doncs Jesús ens va dir que ens estiméssim a tots, entre tots com a germans.
Montse, aquesta pregària que tu em parles, una mica que també convidem als nostres oients i realment a tothom que vulgui doncs sumar-s'hi, perquè és important, com l'organitzeu? Teniu algun sistema o cal
tenir? Nosaltres tenim diferents comissions.
Sí.
Dintre de la CAT de Catalunya-Espanya i suposo que a totes les ACATs d'arreu del món doncs, ho tenen de manera semblant. Nosaltres tenim comissions i una d'elles és la comissió de pregària, que organitzem les pregàries en diferents comunitats religioses, diverses esglésies, tant cristianes com interreligioses, i també a diferents parròquies de la nostra diòcesi.
Molt bé, fantàstic.
I sovint aquestes pregàries estan incloses en la pregària litúrgica de la comunitat acollidora, per exemple, el rest de les vespres.
Molt bé, clar. és l'oració universal, la litúrgia de les hores. Montse, la tortura, que jo sàpiga, no es practica aquí, en el món occidental, com a mínim de manera molt evident. Què enteneu vosaltres per tortura? Tu ens parlaves que a l'Àfrica és una cosa que és prou generalitzada, però com tenim el tema aquest de la tortura? On es practica més?
Mira, la tortura existeix, malauradament, a més de la meitat dels països del món, perquè, sobretot amb el terrorisme, doncs es justifica que hi hagi tortura, que moltes vegades doncs és per obtenir unes dades o informació.
Clar, sí, sí.
D'altra manera no es podrien obtenir. I llavors doncs nosaltres pensem que tot el que és en contra de la dignitat de la persona humana, sigui quina sigui aquesta persona, segons la seva creència o el seu sexe o el seu país, doncs que s'ha de defensar.
I tant. Creieu que es fa tot el possible a nivell mundial per abolir la tortura o encara calen més esforços?
Mira, per exemple, nosaltres ens recolzem molt amb la Declaració Universal dels Drets Humans, que precisament demà serà l'aniversari de la seva proclamació.
Sí.
I sabem que hi ha molts països que han signat aquesta declaració, però després, a la realitat, doncs, moltes vegades en els seus articles, en els seus fer de cada dia, doncs, no és respectat.
Clar. O sigui, una cosa són les intencions que queden reflectides en aquestes declaracions i una altra cosa és la posada en pràctica, Montse?
I en canvi la pràctica real a molts països doncs és una altra.
Sí. Com tenim ara mateix el tema legal respecte a la tortura? Creus que hi ha lleis apropiades o no? És el que cal millorar, justament.
Et deia que nosaltres ens recolzem molt amb la Declaració Universal dels Drets Humans.
Sí.
També en l'Estat espanyol hi ha l'article 15 de la Constitució que diu: en cap cas ningú no podrà ser sotmès a tortura ni a penes o tractaments cruels, humans o degradants. Per tant, això doncs també és la teoria, no? I d'altra banda, el Codi Penal espanyol, aprovat en el 1995, tracta el tema de la tortura en el seu article 174 i diu que la tortura és un acte criminal.
Sí.
Per tant, les lleis sí que ho recolzen, no? Però després, a la pràctica, doncs, de vegades és una mica diferent.
I tant. Montse, quins mecanismes internacionals es posen en marxa per perseguir la tortura? És a dir, amb quins aliats compteu per lluitar contra un tema com aquest? Teniu altres associacions que us ajuden o altres moviments? O com ho feu?
Sí, mira, nosaltres estem molt en contacte amb Amnistia Internacional, amb el Comitè de Prevenció de la Tortura, i sabem que hi ha molts organismes doncs, que lluiten per això. I intentem no només posar-ho els links a la web nostra perquè la gent pugui accedir-hi i pugui saber quins actes es fan a favor d'aquest reconeixement, sinó que, a més, doncs, també procurem fer actes doncs, conjuntament de sensibilització, d'informació i de reivindicació.
Un tema, Montse, també extremadament seriós és la pena de mort, que no és tortura, que és inclús, evidentment és pitjor, no? Increïblement segueix existint en els temps actuals. Quin és el moment actual de la pena de mort al món?
A veure, això jo ara hauria de consultar l'Amnistia Internacional, per exemple, va donar unes dades molt concretes perquè el Dia Internacional de...
Sí, contra la pena de mort, no serà?
Pena de mort és el 10 d'octubre. El 10 d'octubre es van fer molts actes a moltes ciutats i de molts organismes, però ara exactament jo sé que en la web d'Amnistia Internacional es pot saber exactament quins són els països que l'han abolida i quins no.
Montse Martínez és secretària de la Federació Internacional de l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, que avui han rebut fa res, aquesta tarda, el 8è memorial Cassià Just, que atorga per ser el Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Montse, moltes gràcies per atendre'ns aquí uns minuts a Ràdio Estela Camins i molta força amb tota aquesta tasca que porteu endavant.
Moltes gràcies. Només dir-te que sí. Nosaltres, la nostra CAT Catalunya-Espanya, està associada a la FIACAT amb altres 25 organitzacions semblants.
Correcte. Sou una associació que teniu aquesta aliança per treballar conjuntament contra aquestes tortures. Sí. És així, Montse?
Mateixos, amb els mateixos objectius. Correcte. I amb les mateixes formes i fonts d'inspiració.
Molt bé, doncs enhorabona per aquest reconeixement, força amb la vostra tasca i moltes gràcies, Montse.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, seguim endavant, quan passen 5 minuts de 8:45, ara sí rebem Rosario Santamaría.
Mientras el alma me suene por los caminos del pueblo.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Increcendo, Su, Montserrat Martí, Dave...
No.
Ah.
My love.
Camins.
Ràdio Estel.
Rafael, o Rafa, és molt bonic com ho has presentat i m'agrada com m'has introduït.
Expliquem històries.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Set minuts que passen de 8:45, seguim avançant, això és Camins, això és Radio Estel, la Macedònia de la ràdio, ja estem centrats després de... Bueno, ens ha costat avui una mica perquè estem una mica desubicats, perquè hem sortit de casa, hem anat a la basílica, hem fet ja tota la programació i ara, avui, dijous, tornem aquí, clar, està com un trasbal, realment. Rosario Santamaría, bona vesprada.
La taula no, però bona vesprada. Podem fer així, no?
La taula... No, però saps què passa? Que la Paula ens censura
sí,
amb aquestes...
Sí, sí.
Però et dic una cosa, em va dir en el seu dia... Bueno, no m'ho va dir ella, perquè ella és molt elegant i aquestes coses no les diu. El Ferran em va dir... A la Paula, això del cop a la...
No, és una mica...
Doncs no li agrada, perquè aquí està la Paula reivindicant-se. Però no, jo ho continuo fent, perquè crec que és una mica... Hem d'anar fent aquestes... Aquests segells.
Sí, com lo de la vesprada, que quan m'ho vas explicar em va agradar tant.
La vesprada, hi ha una febre de la vesprada i ja tothom em saluda amb el bona vesprada.
És bueno, cuqui.
Avui... Vens molt alegre. Sí. Bueno, tu sempre vens alegre, Rosario.
Sí,
al final.
El que passa és que amb la mascareta no es veu gaire, eh? No sé per què em vaig arreglar les lents, la veritat.
Es nota en els ulls, Rosario.
Sí.
Estic segur... Tu sempre tires cap a les bones notícies.
Sí, encara que estigui l'economia fatal, jo miro sempre, l'ampolla a veure si pot estar
per
plena.
Per tant, avui també bones notícies aquí en Economia en Valors. Que ens expliques?
A veure, porto bones notícies, però que consti, si us plau, que ahir em vas donar molta enveja fent el programa des de la Sagrada Família, que donat que sóc bona persona i estem a Ràdio Estel, no t'ho tindré en compte, vale? Però, clar, m'hauries de portar al proper directe. Jo ho deixo com amb el Mercadona, doncs ara ho deixo als senyors de Ràdio Estel perquè el proper programa pugui estar jo també, que fa molta il·lusió.
Ahí
lo dejo, eh?
Rosario, et dic una cosa. Molt maco.
Home.
Molt impressionant. Home. Veritablement impressionant. Però també una mica estressant.
Sobretot
vam tenir 10 minuts que allò semblava que agafaven infarts col·lectius, la gent tallant-se les venes. Van haver moments tècnicament, que la cosa... Però bueno, que...
Però ningú se'n va adonar.
No,
a més, la propera vegada, com ja haurà anat una vegada, la segona sortirà millor.
Correcte.
I allà que vull jo a saludar al públic.
I escolta, et dic una cosa, ara arrenquem les notícies, però ja que estem i em treus el tema, i amb tu tinc tota la confiança, el momentàs de la vesprada va ser... No, l'encesa sí, tot molt bé, això és molt bé. Però el momentàs per mi va ser Ferran Capdevila, productor, Ignasi Miranda, cap d'Informació Religiosa, i servidora de vostès, entren al temple mig buit.
Que xulo, he vist la foto.
Has vist la foto?
He vist la foto de vosaltres tres. Esteu molt guapos, molt macos.
Doncs sí, i allò va ser un, home, allò va ser un gustàs. Mira, Ignasi està ahí al control tècnic també dient, fantàstic, fantàstic. Home, bueno, diràs. Vinga, va, endavant. Escolta, què fem? Pues... Hem de fer un programa i la pròxima vegada ja t'invitaré i vens cap allà.
Sí, vale? Jo reconec que no hagués pogut anar perquè estava tornant de viatge. Hombre, no vaig agafar cap avió. No vaig agafar... Bueno, ja estava a casa, a aquella hora, però bueno. No vaig agafar cap avió, però avui comencem parlant de Volotea, l'aerolínia de baix cost amb Volotea. Oficines... M'agrada molt el nom,
Volotea.
Volotea, Volotea...
Ai, Volotea.
L'aerolínia...
Los dedos vertiginosos de la Moreno.
Jo crec que ja té allà com a pole position, sí, favoritos, sí. No?
Sap que ens repetirem, com ho he dit.
Això i el... Sí. Bueno, pues Volotea és una aerolínia de baix cost amb oficines centrals a Barcelona que va ser fundada el 2011 per dos directius de Vueling, Carlos Muñoz, que és el CEO, sí, i Lázaro Roscas, el director general. I aleshores es veu que espera créixer fins a un 35%, que això està molt bé en una companyia aèria, i més amb la que està caient.
És molt.
Perquè es veu que han de cedir rutes nacionals i de Corradio, Iberia i Air Europa. Uh-huh. Es tracta aleshores de diferents rutes que es podran abarcar, doncs, sí, per exemple, des de Madrid, i també vols des de Palma de Mallorca, en València, Alacant i Barcelona.
No hi ha vols cap a València, a Barcelona o a València? No tenim això?
No, jo crec que és Palma de Mallorca a València. Saps allò de serà maravilloso viajar, sí, hasta Mallorca?
Perquè
necessita,
a la María José,
pues no,
Mendoza, a la María José Mendoza li hagués anat bé, perquè, sí, està en ruta cap a València. Ja li he dit que quan passe per Castelló saludi a la meva família que està allà.
Jo he estat a prop de Castelló,
Ah, sí, aquests dies?
He estat al Delta de l'Ebre.
Ah, sí, molt a prop, evidentment.
Molt a prop.
Doncs bon viatge, María José, no tenim,
sí,
vols de Volotea
records
per tu, però bueno. Volotea, recordem, va començar a operar el mes d'abril del 2012 i des d'aleshores ha transportat més de 35 milions de passatgers. María José Mendoza no està entre elles. Avui volem... Volen a 14 països, 80 ciutats europees, amb més de 150 rutes directes. I tu, Rosario, és una pregunta que em ve així com al cap de sobte.
Home,
una mica
estem molt viatges.
Igual, Mercè Raga fa una cosa, que és preguntar-te una cosa que no té res a veure, random, pregunta random. Jo avui també ho faig.
Si
poguessis volar, on volaries amb ells?
Doncs pues mira, m'he estat mirant els vols directes, sí, perquè a mi m'agrada això de vol directe, ja que estem a Barcelona. M'aniria a Verona, a Itàlia, la bella Itàlia.
Oh, la bella Itàlia.
Oh, bella Itàlia.
Silencio, Bruno. Et veig optimista i molt romàntica, Rosario, sí, molt romàntica. Tenim uns separadors molt romàntics avui de la Marina Rossell. Vinga, vols anar a aquesta ciutat de Romeo i Julieta?
Sí, a veure, estic romàntica una mica tràgica, Rafa? Tant. O sigui, les coses com i són, Van acabar fatal, aquests.
Van acabar malament.
Molt malament, quin amor més desesperat.
És maca. Pobrets. Bueno, però tornant a l'economia, que estaria bé tornar a l'economia. En concret, al sector del turisme i amb optimisme, sí, també és positiu que l'empresa catalana Derby Hotels... No, és així, ho he dit.
Derby Hotels, sí, Derby Hotels, si vols dir en català.
Ha aconseguit trampejar el temporal de la crisi del coronavirus sense necessitat de vendre actius. Això és important.
Sí.
Que ha passat amb moltes hoteleres familiars, no? De la que, semblant.
Sí, sí.
I comença a percebre justament el Derby Hotels la recuperació després d'obrir pràcticament tots els seus hotels.
Sí, sí, la previsió és tancar l'any amb una facturació propera als 30 milions d'euros, sí, Rafa. Perquè segons fons de la companyia, l'escenari ha millorat molt i creuen que podrien fins i tot assolir un resultat operatiu brut positiu. Uh-huh. El fundador del grup hoteler i president, que és el Jordi Clos, apunta que la previsió per a l'any que ve és duplicar els ingressos fins a 60 milions d'euros, sempre i quan, això sí, l'escenari d'estabilitat es mantingui com ho tenim ara, i tenint en compte que el volum d'ingressos encara es mantindria per sota dels nivells anteriors a la pandèmia. És a dir, recordem que el grup va facturar 76 milions el 2019 i ara estem parlant de menys milions, lògicament.
Lògicament ha baixat una mica, sí. I parlem ara de plàstics, perquè Plastic Van, fabricant de maquinària i consumibles per a l'embalatge, destinarà 1,2 milions d'euros a la construcció d'un nou edifici al complex industrial ubicat a Granollers.
Així és, gràcies a aquest nou edifici podran incrementar la fabricació de productes 100% sostenibles, de les 100 tones anuals actuals a les 800 tones anuals.
O sigui, de 100 a 800,
És una passada. La inversió elevarà fins a 5.000 metres quadrats la superfície fabril de la marca catalana, que passarà de 50 a 100 empleats. És a dir, que a sobre doncs, tindran, generaran llocs de feina. Previsiblement a finals de l'any que ve.
Molt bé. I això gràcies sobretot al fet que fan bé les coses, evidentment, i que cada vegada hi ha més demanda del seu producte Fleix Eco 245, que és el primer fleix ecològic procedent de recursos renovables, és a dir, fabricat 100% amb material reciclat i que pot ser reutilitzat. Això està molt de moda.
Sí, parlàvem de plàstics, però en aquest cas està molt bé perquè és una companyia amb valors mediambientals. Això que a mi m'agrada per aquesta secció.
Clar, sempre busquem allò, el punt dels valors.
Sí,
RSC,
sí.
Doncs vinga, i parlant de plantes, la ministra d'Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, ha anunciat que espera que el fabricant xinès Great Wall Motors respongui...
Molt bé l'anglès, eh? Molt bé,
sí,
molt
aquí
bé.
M'ha sortit
molt
millor.
Molt bé.
És que tinc...
Molt bé.
Ah, això que és el premi, Paula. Ens ha tocat el premi. Molt bé. Ho repeteixo, a veure si surt igual de bé.
No, que ja ha estat molt
no,
bé.
No, però deixa'm que ho intenti. És el fabricant xinès Great Wall... Bueno, ho faré amb el to de Humphrey Bogart, que és el meu to tal. Fabricant xinès Great Wall Motors.
Bé.
Paula ens dona el seu okay.
Bé.
Doncs aquest, la qüestió és que ha anunciat que, a veure, que ara m'estic liant a la notícia. El fabricant xinès Great Wall Motors respongui abans del 17 d'aquest mes a l'oferta que li ha traslladat per instal·lar-se a la planta Nissan a la zona franca de Barcelona. És aquesta substitució, eh?
Sí, exacte, perquè no es quedi inoperativa aquesta planta. Uh-huh. Serà la data 17 de desembre i sí. Està prevista una nova reunió de la taula de reindustrialització de Nissan i s'espera també que la companyia asiàtica, ho dic jo, Great Wall Motors, hagi, si us plau, el tiriri, un moment, gràcies, sí. Te quiero, portaré un muffin, hagi respost de manera positiva a la contraoferta que va consensuar aquesta taula el passat 1 de desembre i a la que, entre d'altres coses, s'augmenten els ajuts públics, es millora el preu dels actius i s'obre la porta a flexibilitzar la recol·locació de la plantilla de Nissan.
Doncs mira, a veure què passa i si poden explicar en el programa, i si podem nosaltres explicar en el programa que la resposta ha estat positiva, serien bones notícies.
Sí.
De les que ens agrada aportar, Rosario.
Sí.
I abans d'acabar les notícies d'avui, parlem de Circucotor.
Circutor, no? O no? Jo crec que es diu Circutor,
és que ja no sé el que és anglès,
és que tenim uns
noms
que estem aprenent molt, eh?
Sí, estem aprenent.
Mira, és una companyia d'equips d'eficiència energètica i control d'electricitat, amb seu a Viladecavalls. Es veu que preveu tancar l'exercici del 2021 amb uns ingressos globals propers als 160 milions d'euros, després d'esquivar, de moment, la crisi del subministrament de semiconductors que tant està castigant la indústria a escala mundial.
Ho han esquivat.
Sí. El grup elevarà aproximadament un 14% la facturació respecte a l'any de la Covid, entre d'altres motius, gràcies a la seva política de compres basada en la realització de comandes amb fins a un any i mig d'antelació. Ja saps que s'ha de ser previsor a la vida.
I tant, i aquests són...
Sí, li ha permès aleshores no haver de parar la producció, o sigui que...
No, recordem també que Circucotor, ho he dit bé ara.
Circutotor o Circutor? Després ho hem de mirar, Circutor. Ara no tinc el mòbil per mirar
internet. Aquesta empresa Circutor és una empresa de llarg recorregut dins la indústria catalana, nascuda al 73, al 1973, i ha sabut adaptar-se als múltiples canvis de la indústria energètica fins a dur a terme 50 llançaments en els darrers 5 anys. El més important han estat els relacionats amb els vehicles elèctrics i, per tant, han estat un èxit.
Sí, perquè el dels vehicles elèctrics bueno, ho estan
acabar,
petant,
Això va acabar amunt. Ja, te'n recordes que ens vam parlar fa poc dels vehicles, dels aerocotxes?
Ai, sí, jo això encara ho sumio,
Això ho hem de recuperar, ho hem de recuperar. Aquest tema ens té intrigats.
Aquell era molt xulo, jo ja m'imaginava amb tu allà, amb el cotxe volador.
Sí,
ai, molava.
Com un Doc Emmett Brown de la vida.
Molt xulo.
Doncs vinga,
es va impactar.
Des d'aquí la nostra enhorabona a Circutor.
Circutor, molt bé.
Jo crec que ara
molt bé. Circutor.
És que
ara et serà més fàcil.
Doncs vinga, seguim endavant. Falqueta de la Caixa i entrevista.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Dotze minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Encetem aquest temps d'entrevista. Rosario, què ens pots explicar de la Fundació Xarxa? Avui parlarem d'aquesta fundació.
Pues sí, és una entitat sense ànim de lucre que des de l'any 1995 acosta la cultura a través del teatre familiar i les arts escèniques.
Hombre.
A diferents pobles d'arreu de Catalunya. Això t'interessa, que tu tens
molt.
Nens.
Bueno, nens i ganes de cultura. Ja. Ganes
Ui,
de cultura.
Tant, molt bé, així m'agrada. Doncs actualment compta amb més de 300 voluntaris que integren una cinquantena de grups locals actius repartits pel territori i que treballen de manera altruista i desinteressada, sense cap retribució econòmica, amb l'objectiu d'oferir una programació estable, defensant la llengua i la cultura catalanes, la solidaritat i la cohesió social. Uns valors macos.
Bueno, macos i tant.
Molt bé.
Doncs podem saludar ja el president de la Fundació Xarxa, Lluís Hereu. Bona vesprada.
Hola, què tal? Bon vespre.
Bueno, benvingut, gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a l'Economia en Valors, al Camins, a Ràdio Estel. Sempre dic que és com una minyona d'aquestes russes, que tenim tres nivells. Lluís, quina ha estat l'evolució en aquests més de 25 anys d'activitat de la vostra empresa? És a dir, com han canviat els interessos del públic infantil, juvenil, al qual us dirigeu vosaltres?
Bé, els interessos del públic infantil sempre han sigut aproximadament els mateixos. D'altra cosa és que han canviat el mateix públic. De fet, el nostre públic ha evolucionat en aquests 25 anys com ha evolucionat la societat i, per tant, avui hi ha un públic divers, diguem-ne, inclús us diria divers de color de pell, en el sentit de que és una realitat de la nostra societat. I els canvis han sigut relativament aquests, que venen amb el temps, i relativament petits. Però una cosa que sí volem destacar és que 25 anys enrere mai haguéssim pensat en els nostres espectacles posar un aparcament de cotxets, d'aquests cotxets per portar les criatures, i avui és un espai indispensable. Amb això el que us vull dir és que cada dia venen al teatre mainada més petita. I això ha obligat a les companyies a acabar adaptant la seva oferta en aquest tipus de públic. I per altra banda, notem que el públic de a partir de 7, 8 anys fins a 14, per la qual hi ha una quantitat d'obres increïble i boníssimes, doncs aquest públic va menys al teatre.
Sí, aquest públic va menys al teatre, l'adolescent, podríem dir.
Sí, jo potser l'adolescent m'atreviria més a dir el preadolescent. Se senten grans i aleshores això és per petits. En canvi, quan veuen l'espectacle, quan veuen l'obra de teatre, el musical, la màgia, les titelles, us diré, com que són grans, com que ja ho entenen, en gaudeixen al màxim, perquè us ben asseguro que els artistes que hi ha a l'escenari són això, verdaders artistes, i els fan gaudir. Però ens costa estirar-se. Ens costa que els pares els convencin de que hi han d'anar-hi, perquè un cop hi són, l'èxit és assegurat.
Doncs Lluís, aquí hem de fer alguna cosa, perquè realment és que, clar, és una llàstima. Jo, personalment, que igual tinc una mica de fixació amb aquestes coses, però jo tinc una preadolescent convivint amb mi a casa, és filla meva, evidentment. Jo a la mínima que puc me l'enduc al teatre, perquè crec que és una experiència sempre magnífica. Jo li he transmès una mica aquesta passió, aquest gust per l'espectacle, però ho hem de recuperar, això, si és fantàstic.
Sí, segur. Li estàs fent molt de bé a la teva filla.
Gràcies, ja ho intento.
Li estàs fent molt de bé perquè realment ho veus, no? Sí. Realment he tingut de filles d'aquesta edat. I quan parles amb els pares que d'alguna manera incentiven en els preadolescents a anar-hi, tenen una altra sensibilitat que ho deixen al màxim, perquè al final de comptes el teatre acaba sent un entreteniment per gaudir.
És que jo sempre penso, perdona, que ara m'estic emocionant, Rosario, ara li preguntes tu, però jo sempre penso, a veure què penses tu, Lluís, que quan parlem de regalar, ara que ve el Nadal, per exemple, i és època de regals, etc, jo sempre tiro molt cap a les experiències, cap al teatre, cap al cinema i altres, no? Més enllà de coses materials. Tal vegada que nens estan en un moment molt material i cal donar-los aquestes experiències. Una cosa passagera que passa, no, Lluís, o què?
M'ho poses en bandeja. Deixa'm-ho dir, no és perfecte la pilota, però ho fas perfecte. El que tu els hi regales no caducarà.
Clar.
El que tu els hi estàs regalant no només no caducarà, sinó es magnificarà amb el temps. Per tant, els estàs fent una cosa increïblement vàlida. I també t'haig de dir que molts grups xarxa, en aquests moments, estem promocionant regalar teatre. per aquestes dates de Nadal. Per aquestes dates de Nadal, que de fet regalar teatre s'hauria de regalar tot l'any. Però ara és un bon motiu, ja que tots estem molt oberts a rebre regals i a fer regals.
Qui diu regalar, diu demanar als Reis Mags, eh? Que també és important que els Reis Mags venen el dia 6, el dia 5 a la nit.
En la carta del rei, sempre cal posar-hi unes entrades pel teatre. I a vegades, quasi sempre, ho compleixen. Quasi sempre. Excepte que no sigui allò un sold out, cosa que és complicat, que segurament que no, però als Mags els agrada regalar teatre.
Lluís, ens hem emocionat i ens hem saltat tot el guió, però ara Rosario llegirà una pregunta del guió, que l'ha escrit ella.
Bona nit, senyora, molt bona nit. Com ho esteu preparant? Perquè, pel que dèiem, no? Una mica la temporada de Nadal, tindrem moltes obres així, on estigueu vosaltres a darrere organitzant-les o no? Penseu que hi aniran moltes famílies, més que, per exemple, segurament que més que l'any passat, no? Imagino.
Nosaltres esperem... Hi ha una gran programació d'espectacles per Nadal. De fet, en tots els pobles que composem el grup Xaxi, hi ha 20 espectacles que es mouen a dins aquestes dates de Nadal. En tenim a Castelldefels, a Palafrugell, a Mollet, a Cerdanyola, a Matadepera, a Olesa, a Pallejà... En fi, faria una llista, t'hauria de llistar 20 pobles. Eh?
Sí.
El dia 19 de desembre, el diumenge de la Marató, hi ha la Marató de Contes a Rubí. Una cosa fantàstica. El dia 2 de gener, a Terrassa, promogut per l'Ajuntament de Terrassa i programat per la Fundació La Xarxa, sí, hi ha dos espectacles, un al matí, un Mag, i el Mag Stigman, i a la tarda un contacontes amb la Guilla Teatre. Tenim unes dates de Nadal farcides d'espectacles que en podran gaudir perfectament fins a la Setmana de Reis, fins al dia 9 de Reis, que Amposta, Ulldecona, Vilanova i la Geltrú i Sant Llorenç de Morunys també hi ha espectacles. Tenim totes les setmanes farcides d'espectacles i d'oferta per al nostre públic infantil i juvenil.
Rosario, què? Ens ha seduït prou, Lluís.
Ens ha seduït pel Nadal perquè tenim més temps, però per tot l'any. A mi és que sóc molt fan del teatre.
Lluís Hereu, president de la Fundació Xarxa, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí en Economia en Valors, en Camins, en Ràdio Estel, i moltes gràcies per aquesta tasca i aquesta passió que es nota que desprens pel que fas.
Deixeu-me dir, si us plau,
ràpidament, Lluís,
als vostres oients que poden consultar la nostra web, fundacioxarxa.cat, i a l'Instagram amb el hashtag Fundació Xarxa, i podran trobar la programació i coses que els poden complaure molt.
Fantàstic, doncs els convidem a buscar-lo. Lluís, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Rosario, entregadíssims també amb tu.
Fins la propera setmana.
Vindes dimarts?
Sí.
Falqueta i recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
3 minuts, 2 minuts i arribarem a les 9. Això ha de ser ràpid perquè si no ens volarà el temps com sempre. Mercè Mondelo, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Vinga, doncs avui la Maria José Mendoza la tenim camí de València, com hem dit en antena, però tenim un sorteo pendent, un sorteig. Ahir la Sagrada Família i aquesta setmana teníem el llibre de la Sagrada Família per regalar als nostres oients. Tenim guanyador o què?
Exacte, tenim guanyadora.
Guanyadora.
En aquest cas és la Maria José Casas Gudel, que a Instagram es diu MJCasas07.
A Instagram. Doncs Maria José, moltes felicitats per aquest llibre, esperem que el disfrutis i pots passar per aquí per la ràdio a recollir-nos, posarem en contacte amb tu. Mercè, moltes gràcies a tu també per tota la tasca.
Vinga, vosaltres.
I a punt d'arribar, Puig a Paula Puig a les 9 de la nit, capítol 53 de Camins, amb un home que ahir es va comprar una samarreta i un gorro de la Sagrada Família, com un japonès més, Ferran Capdevila a la multiproducció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la Mercè Mondelo a les regnes de les xarxes socials, la Maria José està recuperant-se de la feinada que va tenir ahir una mica de bojos, bona tasca, Mary Jo, per a tu també, i la Clàudia tot plegat. Paula Moreno al muntatge musical, als efectes de so i pel mateix preu a les vies de so. Com et vas trobar a faltar, Paula? I Xavi Aguilar no és lo mismo. Ara, de seguida, notícies en aquesta casa, Carla i Pere. Una salutació afectuosa pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. I és aquí el divendres, dia Ilustres Ignorantes a Barcelona. I pels del directe, aguanteu, va, aguanteu. Aguanteu que gairebé és divendres. Demà, dia especial per revolucionar-nos com si no haguéssim tingut prou aquesta setmana. Per tant, ho tornarem a fer. Farem... Què farem, Mercè?
Camins.
Què farem, Rosario?
Camins.
Camins! Camins. Cuideu-vos, cuideu-vos, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.